Hola, bon dia. Comencem el programa Parlem de Salut. Parlem de Salut és un programa mensual en el que aprofitem per parlar de diferents temes relacionats amb la salut. Aquest programa el porten sanitaris, sanitàries i treballadors i treballadores dels CAPs de Vilafant i Bàscara que ens parlaran de temes molt diferents. Avui parlarem concretament de la lactància materna. Si en algun programa es generen dubtes i ens voleu traslladar les vostres preguntes amb un missatge de veu, ho podeu fer al telèfon 972 54 63 02 i nosaltres us les respondrem abans de començar el següent programa. Avui contem amb la infermera de pediatria del CAP de Vilafant, Lourdes Camós. Bon dia, Lourdes.
Bon dia.
I jo mateixa, Àngela Blanc, referent de benestar emocional comunitari de Bàscara i Vilafant. Comencem, doncs, pel començament. Lourdes, quina és la importància de la lactància materna?
Bueno, doncs d'entrada perquè és el que és normal. No? Pensem que tots els mamífers alimenten les seves cries amb la llet de les mares i, en el nostre cas, la llet materna és l'alimentació pròpia i natural de l'espècie humana pels lactants i pels infants petits. Conté tots els nutrients per cobrir les seves necessitats i, a més, té molts beneficis, tant per la mare com pel nadó. Llavors, a més, totes les dones poden alletar i totes les llets són bones, que a vegades es diu que no ho són totes. Sí que a vegades hi ha característiques de la mare o del nadó que ho dificulten, però amb l'ajuda d'un professional entès en lactància materna es pot tirar la lactància endavant. I realment hi ha molts pocs casos de contraindicació real per a la lactància.
Acabes de parlar de beneficis per la mare i per al nadó. Ens els pots especificar, aquests beneficis?
D'entrada, pel nadó. S'ha vist que els nadons alletats amb llet materna tenen menys risc de determinades patologies, com les infeccions gastrointestinals, respiratòries, otitis, també del que se'n diu la síndrome de la mort sobtada del lactant. Aquests nens també tenen menys obesitat infantil perquè ells regulen millor la ingesta i fa que quan siguin més grans no tinguin tanta obesitat i tenen menys risc de dermatitis atòpica. A més, pels moviments que fan amb la boca i la llengua quan mamen, això afavoreix un adequat creixement maxil·lofacial i fa que tinguin menys maloclusió i que quan siguin grans hagin d'anar menys al dentista. També afavoreix un major vincle entre la mare i el fill i s'ha vist també que aquests nens, la que es fan grans, tenen un millor desenvolupament cognitiu. Això pel que fa al nadó. Però per la mare també té beneficis. Potser el més primerenc és que just després del part afavoreix la recuperació de l'úter i també facilita la pèrdua de pes que es guanya durant l'embaràs. I també protegeix de determinades malalties per la mare, no? Un és el càncer de mama i el càncer d'ovaris, també tenen menys risc d'anèmia, d'osteoporosi, d'infarts, diabetis, hipertensió arterial. I a més és que és més còmode per la mare. La llet sempre és a punt i no cal preparar ni envasat. Però llavors, per si no fos poc, també hi ha beneficis per l'economia familiar, perquè penseu que la llet artificial comercial té un cost elevat i tots els estris que es necessiten, però també té un cost el temps de preparar el menjar. A més, a nivell social, clar, hem dit que els nens es posen menys malalts, amb la qual cosa els pares també tenen menys absentisme laboral doncs, per tenir cura dels nens, no? I això a nivell social també té un cost. I finalment, pel medi ambient, com que es generen menys residus, doncs també hi ha conseqüències mediambientals. O sigui, que imagineu els avantatges que hi ha, no?, per tothom a la lactància materna.
Sí, sí, realment són molts els beneficis. I ara una altra pregunta. Ens podries explicar quines són les característiques de la llet materna que la fan tan beneficiosa?
D'entrada, dir que la llet materna no és estèril, tot i que ho sembli, sinó que és molt rica amb una flora microbiana que protegeix el nadó de les infeccions. Però llavors la composició varia una mica depenent de diversos factors. Un és l'edat gestacional del nadó, depèn de quantes setmanes d'embaràs aquest nadó ha nascut. Un altre és la fase de la lactància en què ens trobem. Els primers 3 dies aproximadament el que es genera és el que se'n diu el calostre. Després, fins cap als 10-15 dies, el que hi ha és la llet de transició. I finalment, a partir de llavors, ja hi ha la llet madura, que és la llet que tindrà una composició similar durant la resta de la lactància. Però també canvia una mica segons el moment dintre de la presa. La llet del final de la presa sempre sol ser una mica més greixosa que no pas la del final. Però tinguent en compte tots aquests factors, diríem que en general la composició de la llet és en una part molt important aigua, un 87%, I després també té proteïnes, dintre de les quals hi ha les immunoglobulines, que són les que protegeixen el nadó de les malalties. També hi ha hidrats de carboni, com la lactosa. També és ric en minerals, com el ferro i el calci. I també té moltes vitamines, com la A i la C. Però, a més, la llet materna és molt rica en uns altres elements que la llet artificial comercial no pot imitar i per això la fa tan valuosa.
Mm-hmm. Molt bona l'explicació. I ara una altra pregunta. Basant-te en la teva experiència i, evidentment, en les preguntes que et fan a la consulta les mares lactants, hi ha algun consell o tècnica recomanada precisament per la lactància?
D'entrada, el que és molt beneficiós és que ja des del moment del part, al principi, hi hagi un contacte pell en pell de la mare i el nadó, sense roba. Això també afavoreix ja que el nen doncs, estigui més actiu i pugui començar l'alletament molt aviat. Després, hem de tenir en compte que la lactància ha de ser a demanda, o oferta a demanda, no li hem de donar el pit cada X hores, sinó quan el nen tingui gana. I en aquest sentit és important entendre les senyals precoces de gana, com que es giri a buscar, que es posi les mans a la boca, perquè si esperem a que estigui molt afamat, llavors plora molt i s'enganxa malament. Llavors primer l'hauríem de calmar i després posar-lo al pit. Però en general una lactància materna que sigui a demanda i si aconseguim una bona agafada, això ens sol assegurar una bona producció de llet. Llavors, cada quan han de prendre el pit? Bueno, ja hem dit que com que és a demanda, no tenim un horari, però en general haurien de ser entre 8 i 10 preses al dia. El dia vull dir en 24 hores, perquè és molt important donar també la nit, perquè la nit és quan se segrega més prolactina i que és que afavoreix que hi hagi més producció. Per tant, les preses nocturnes són molt importants. Llavors, una vegada la mare es prepara per donar el pit, és molt important la postura, que la mare estigui còmoda. I com posem el nadó al pit? Bueno, hi ha diferents posicions per posar el nadó. No n'hi ha cap millor que d'altre. Depèn molt o de la comoditat de la mare, o de les preferències del nen, o si hi ha determinats problemes que ens indiquen que hi ha d'haver una posició que li pot anar millor que no pas una altra. Llavors, és molt important el que hem dit, la posició i l'agafada, per evitar dolor en donar el pit o evitar les cribelles, perquè no hi ha d'haver dolor. I si n'hi ha, sí que hem de valorar si la posició del nadó és correcta, com s'enganxa el pit, perquè a vegades hi poden haver frenet o tortícolis, i llavors cal valorar això.
No n'has parlat, però jo penso que et faré la pregunta del milió. Quin és el temps recomanat per donar el pit als nadons?
Bueno, si fem cas de l'OMS, que és l'Organització Mundial de la Salut, que és l'ens a nivell mundial doncs, que vetlla per la salut de la població, recomana lactància materna exclusiva, és a dir, només lactància materna, fins als 6 mesos. I a partir de llavors, que a aquesta edat ja es comença l'alimentació complementària, recomanen mantenir-la, la lactància materna, juntament amb l'alimentació complementària, fins als 2 anys o fins que la mare i el nadó vulguin.
Ahà. I ja per anar arrodonint el tema, quines altres recomanacions ens voldries comentar?
D'entrada, no cal cap preparació específica per donar el pit. Només amb la higiene diària, amb aigua i sabó n'hi ha prou. No cal posar cremes, ni locions, ni res d'això, ni tampoc abans del part, durant l'embaràs. El que sí que és molt important és que la mare tingui una dieta equilibrada i que prengui força aigua i força líquids. No és el moment de fer dietes a baixes en calories per perdre el pes, perquè en aquest moment es necessiten totes les calories per produir la llet. També és molt important que la mare estigui molt tranquil·la i reposi. En aquest sentit, va molt bé doncs, que ara hi hagin les baixes paternals per les parelles, perquè les parelles està bé que estiguin de baixa per encarregar-se doncs, de la llar, dels germans més grans si n'hi ha, d'anar al súper, de tota la burocràcia, i que la mare pugui dedicar-se enterament a la lactància materna. Perquè penseu que les mares es poden sentir soles, molt soles, a vegades, i és imprescindible per l'èxit de la lactància doncs, el recolzament de la parella, de la família i de l'entorn, si pot ser.
Sí, efectivament. Però després també hi ha uns altres mites que tu coneixes, que estan a l'entorn de la lactància materna, i d'aquests mites, quins destacaries?
El primer és que la lactància materna és dolorosa. No? Hi ha gent que t'ho diu, bueno, aguanta, perquè això és el normal. I ja hem parlat de que no era normal i que si hi ha dolor ho hem de mirar per què passa. No? Un altre mite és que, bueno, que no hi haurà suficient llet per alimentar un nadó, i això també és incorrecte. Les mares poden produir la quantitat i qualitat de llet que el nadó necessita. I finalment una també molt estesa és que no, et diuen, bueno, sí, però quan vagis a treballar ja deixaràs de donar-li el pit, no? I, no, i sí que és compatible treballar amb donar la lactància. Clar que pots tenir més feina, per exemple, si és amb nens més grans, que ja són de més de 6 mesos, que prenen alimentació complementària, doncs potser és més senzill. Però si són nens més petits, que encara només prenen lactància materna exclusiva, sí que hem de preveure una mica, amb una mica de temps, perquè, clar, aquí sí que hem d'extreure el llit i llavors la persona qui es queda a càrrec al nen doncs, li ha de donar. I per això, això sí que s'ha de preveure una mica, però és perfectament compatible.
Crec que ja ho has dit al principi, però per tornar a incidir, una pregunta final. Totes les dones poden alletar?
En principi, totes les dones poden alletar. Sí que a vegades hi ha circumstàncies doncs, que poden dificultar una mica, però sempre podem valorar i hi ha coses a fer. I sí que davant de qualsevol dubte, qualsevol problema amb la lactància, demaneu ajuda als professionals de lactància materna perquè estem per vetllar que totes les famílies que alletin puguin gaudir de la lactància materna.
I ara ja aprofitarem aquest programa precisament per anunciar una nova activitat al CAP relacionada amb l'alletament que començarà el mes d'abril. Doncs endavant, Lourdes, explica'ns quina serà aquesta nova activitat.
Doncs sí, a partir del dia 20 d'abril començarem uns tallers de lactància materna en el CAP de Vilafant per famílies que alleten i per dones embarassades. El que intenta és que sigui un espai per compartir dubtes, experiències i per aprendre tècniques o recursos relacionats amb la lactància materna. Llavors el durem a terme tots els dilluns de 9:15 a les 11 al CAP de Vilafant. Això a partir del 20 d'abril.
Doncs molt bé, ho deixem aquí. Moltes gràcies per les teves interessants explicacions, Lourdes. I recordeu, es faran tallers de lactància materna els dilluns, des de 9:15 del matí fins a les 11, a partir del dilluns 20 d'abril, al CAP de Vilafant. Aquests tallers van adreçats a mares que alleten, que vindran amb el nadó i acompanyant, si ho volen, i dones embarassades que estiguin en el tercer trimestre d'embaràs. Serà un espai per compartir dubtes, experiències, informació i també per aprendre tècniques o recursos. Les mares que alleteu i les que esteu en el tercer trimestre d'embaràs hi esteu totes convidades i, sens dubte, que hi sereu molt benvingudes. Ja per acomiadar-nos de tots vostès, moltes gràcies, Lourdes, bon dia. I els deixem el número de telèfon de contacte, que és el 972-54-63-02, per si ens volen deixar algun missatge, pregunta o suggeriment per al proper programa. Doncs molt bon dia a tothom i moltes gràcies per la vostra atenció.